Ràdio Maricel, a cel obert.
És com us dèiem al nostre darrer temps de la D, que abans no encetem l'estiu. Avui, per parlar del conveni amb nivell 10. Bé, en qualsevol cas, ja ho saben, que tenim aquella fortuna de que habitualment en aquesta taula doncs tant vinguin les persones del nivell 10 com vingui la gent de la DEC. Isidre Alsa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Maite Pascual, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Saludem també la Sònia Sánchez. Sònia, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Sònia és membre del Departament Comercial de l'ADEC, que abans de finalitzar aquesta hora també doncs, tindrem ocasió de parlar de l'agenda de l'ADEC. Aquest conveni ha vingut, hem de suposar, d'acord amb el context, o ja hi havia, o si no hagués passat el que ha passat, d'alguna forma o altra, això hagués sorgit d'alguna manera.
No, en aquest cas hem de dir que no, tot i que ara pot tenir més raó de ser, però això ja ve de lluny, ho hem de dir així mateix. Per part de nivell 10 i ADEC, doncs hi ha hagut una relació que ha anat... moltes vegades sovint es firma un conveni com a inici d'una relació. En aquest cas, jo crec que el conveni ve a consolidar el camí que ja s'ha fet, i sobretot ve a rubricar les ganes de fer més coses tenint en compte el que tu deies al principi, i és el fet d'unir esforços i a vegades utilitzar els canals dels uns per divulgar, per difondre, és a dir, fer aquest complement que moltes vegades ajuda a l'hora de fer una convocatòria o a l'hora d'escampar la idea d'un projecte. I llavors el conveni és una mena de portaavions que té doncs diferents elements pensats doncs des de pràctiques, com és el tema Unifeina, pràctic que ja segur que n'heu parlat també en el programa de nivell 10, doncs pràctiques d'universitàries a les empreses, o bé suport per a la inserció laboral de persones que estan sense feina, o bé complementar accions formatives, donar divulgació d'aquestes mateixes accions formatives. És a dir, hi ha moltes coses en comú que es fa des d'un centre com és nivell 10 i que també té sentit amb una organització empresarial com és l'ADEC. I fruit d'aquesta bona sintonia doncs, que hem anat mantenint, es va signar aquest conveni, que torno a dir, no és la conclusió, no és l'inici, és consolidar el que s'està fent.
La pregunta és molt, molt obvi i molt genèrica, després ens hi posarem en el detall. Les empreses què volen en un moment com ara?
Bé, les empreses, en la seva jerarquia de prioritats, no hi ha dubte que tothom parla de finançament. És a dir, si la pregunta és genèrica, la resposta no pot ser una altra. Em temo que cap empresari entendria que fos un altre. Gran problema, la gran reivindicació actualment de l'empresari, de la gent d'empresa, m'ha de dir, per tant, empresari, empresàries, directius, etc., és l'accés al finançament i un finançament raonable. Això és el que no existeix. Més enllà d'això, hi ha una gran preocupació de sempre, però en creixent, a mesura doncs, que anem generant una certa cultura d'empresa que fa uns quants anys doncs, era molt escassa. Aquesta preocupació creixent doncs, són les persones que formen part de l'organització. No? Abans se'n deia recursos humans, afortunadament és un terme que està en desús, i ara es parla senzillament de les persones, inclús l'eufemisme parla de col·laboradors, tampoc, també està en desús això de col·laboradors, estem parlant de persones que treballen, que coincideixen en un entorn laboral. Llavors, en aquest cas, hi ha moltes similituds amb el que es pot treballar des de nivell 10, per exemple. No? I aquí és on hi ha molta possibilitat de coincidir amb actuacions.
S'està creant cultura d'empresa, però quin tipus d'empresa s'està creant? Perquè algú pot pensar, bé, podem estar creant cultura d'empresa i estem veient el que està passant precisament en l'àmbit empresarial a la comarca, bé, a la comarca i arreu, però a la comarca també d'una forma molt, molt punyent, per dir-ho així. Quin tipus d'empresa s'està creant?
La veritat és que les empreses que es creen avui per avui són de base molt feble, sobretot perquè són empreses que es creen com a alternativa gairebé única a l'ocupació, en aquest cas a l'autoocupació. Poques vegades ens trobem amb un projecte, i Maite Pascual ens pot explicar, ella ho viu potser més a prop, no? Poques vegades reps damunt la taula o reps algú que t'explica un projecte diferent d'allò que dius. Aquests han estat pensant en aquest projecte, en aquesta empresa, com la idea, com l'objectiu, com la fita de la seva vida professional, no? Cada vegada més les empreses que ens trobem, que s'estan acabant, s'estan generant, són empreses, jo diria, de subsistència.
D'acord. Que han nascut com a alternatives a una circumstància personal.
I malauradament això és molt difícil de tenir continuïtat. És a dir, entreveus empreses que tenen un cicle de vida curt, que són efímeres en el temps, I això doncs fa que, i a més amb temes molt repetitius, i sovint, no sé mai si estaràs d'acord, però sovint veus activitats empresarials que comencen sense tenir en compte si el mercat és l'adequat, si el mercat és receptiu, o en tot cas i sobretot si hi ha un excés de confluència de la mateixa activitat en el mercat, no? Poso el cas, ara està de moda els centres d'estètica, fa uns anys eren perruqueries, i jo recordo fins i tot quan a algú se li va ocórrer muntar la primera perruqueria de gossos, que en 4 dies n'hi havia 18 o 20, no? Ara són els centres d'estètica o com depilar-se d'una manera definitiva per tota la vida, no?
Clar, una mica aquí està la nostra feina, és ajudar els emprenedors a que valorin si quin és el seu públic, com està el mercat, i que puguin doncs tenir una visió de com funcionarà aquesta empresa i puguin fer doncs el pla d'empresa.
L'Isidre ha deixat però una reflexió també molt, molt explícita. Moltes vegades les empreses petites neixen d'aquesta circumstància individual d'haver de trobar una manera de sobreviure?
És que hi ha dos tipus, jo penso que, com deia l'Isidre, hi ha dos tipus d'emprenedors que ens venen. Els emprenedors que realment doncs tenen una idea d'emprenedora i són ells en si emprenedors i volen muntar una empresa, i després ara per les circumstàncies,
o sigui,
que ens trobem
que
cada vegada més aquest altre tipus d'empresa, que és gent que està a l'atur, no troba feina i diu, bueno, doncs m'he de buscar la vida. I són molt diferents, els perfils són molt diferents.
Ara per ara el que està abundant és aquest segon.
Aquest segon.
Per raons òbvies.
Esclar, entre un i l'altre, així d'entrada es pot dir que un té més possibilitats d'èxit que l'altre?
Clar, és que ser empresari és bastant més que dir engego, obro la porta, és també tenir una cultura, una manera de fer, una capacitat doncs, de risc, una sèrie de coses que formen part també de la personalitat del mateix emprenedor. I clar, això no és fàcil, no?
És a dir, aquella persona que durant molts anys ha anat desenvolupant en el seu cap, mal que sigui en el seu cap, un projecte d'empresa determinada.
O ja són característiques a vegades personals de l'emprenedor.
Tornem a estar, en allò de sempre.
Sí, però per això també estem fent activitats per desenvolupar aquestes capacitats com a emprenedors. Hi ha gent que ja té aquesta capacitat, després apareixen idees, pot ser una idea que l'hagi tingut tota la vida o idees que li van sortint i que llavors això les pot convertir en un negoci.
A veure si acabarem com l'últim dia en què Maite Pasqual ens deia que això de buscar feina també és una qüestió de caràcter i de disposició.
Sí.
I en el cas dels emprenedors també és una qüestió de caràcter
que tu tens davant de les coses.
I ha canviat això també?
Absolutament. Últimament ho estic dient molt i Sònia m'ho ha sentit dir moltes vegades. Jo recordo a Murphy, abans de fer tot l'inventari de situacions doncs, de greuge comparatiu per un mateix, Murphy va començar recollint proverbis xinesos. Era la seva obsessió, no? I un dels proverbis xinesos que guarneix l'inici del seu famós llibre és aquell que diu que qui no sàpiga somriure que no obri una botiga, no? I això és per gravar-ho al cervell de molta gent que ens ve a veure. Si no tens el caràcter, si no tens la capacitat de comunicar amb un somriure, no treballis de cara al públic. De la mateixa manera que si no tens la capacitat de sacrifici, que ho deia la Maite fa un moment, la capacitat d'esforçar-te, si no saps fer slalom, no muntis una empresa, dedica a altres coses, fes oposicions a l'Ajuntament, que tard o d'hora ho agafen tot.
Home.
Aquesta temporada n'hem escoltat algunes d'aquestes, és a dir que...
L'altre dia, Maite, l'altre dia...
He de fer una queixa de part dels companys de l'Ajuntament.
L'altre dia, un alcalde de la comarca, no fa gaire, deia, hem decidit que davant de la conjuntura i davant de la situació que és la que és, farem un esforç des de l'Ajuntament i no contractarem a ningú que no sigui necessari. Ho enteneu el que us acabo de dir?
Bé, jo penso que potser va ser una frase que, treta de context, queda molt lletja. No ho sé, però...
Ho ha dit un alcalde de la comarca. I a més a més ho ha dit un mitjà de comunicació.
Així fent un parèntesis al que anàvem parlant, penso que dintre de totes les empreses, siguin públiques, privades o l'administració, hi ha bons treballadors i d'altres que no tant.
No, s'havia de provocar una mica.
S'havia de provocar, no, està clar que s'ha provocat de ben segur, el que ens escolta. I de ben segur que qui ens escolti deu pensar aquest senyor té tota la raó, com uns altres deuen pensar.
Sí. No tinc la raó.
És una exageració,
No tinc la raó en absolut, però sí que és veritat que hi ha persones que t'ho diuen, que quan...
Segur
que... La raó, que hi ha gent que diu, escolta'm, a mi el que m'agradaria és entrar a l'Ajuntament i fora problemes, o entrar a l'administració o a la Generalitat i fora problemes.
Aquest és un comentari que de ben segur
l'ha escoltat més d'una. Però aquí hi ha un element, hi ha un element que és important. Hi ha molta gent que diu això perquè sap que habitualment, si un és funcionari, té un sou segur.
Sí.
I és per aquesta necessitat de seguretat.
No,
No, a vegades no és per la manera de treballar de o les ganes de treballar.
La necessitat de seguretat la tenim tots.
Sí, però hi ha gent que ho necessita més i que no té aquesta capacitat que deien de risc de lo que poden ser doncs, els empresaris, i llavors necessiten més saber que ho tenen sobre segur.
Sí. No.
Farem un contrapès. L'Isidre Alça considera excessiu aquesta afirmació que l'Ajuntament ho agafa en tot?
No, per descomptat, home.
Gràcies. Ja està. Perquè ara quedin tranquils vostè, perquè hi ha de tot a tot arreu.
Sí, tot,
però,
tot
però diguem-ne, la reflexió final d'això...
I a l'Ajuntament també.
Venia aquesta... La reflexió final d'això, en qualsevol cas, sí que la poden agafar, que estem en un moment en què treballar en la funció pública sí que és vist com un... Bé, com fa anys enrere... Tothom deia que doncs, si un aconseguia entrar en un banc a treballar o si un aconseguia entrar en una gran empresa, doncs tenia aquella certa garantia de per vida de trobar-se en un lloc de feina segur que el permetria doncs, ja com a mínim tenir una qüestió resolta molt important. Ara, de la mateixa manera que parlàvem de la pervivència de les petites empreses, més d'un punt pensava, doncs Pirelli feia 100 anys que era Manresa i passi-ho bé.
Sí, sí.
I grans empreses que han portat aquí tota la vida...
100 anys... I és un cicle...
És un cicle enorme.
Extraordinari.
Extraordinari.
Ah.
Extraordinari. I a molts els costa explicar-se o perquè després de tant de temps doncs una empresa diu, passi-ho bé. O sigui que segurament per tothom hi hauria aquí un cert...
Hi ha moltes...
Una certa ara, culpa.
En aquest cas, explicacions. Ja? En altres casos, d'altres empreses que sabem que estan trontollant o que estan a punt de ser notícia, no trobes tant l'explicació com el cas de Pirelli. El cas de Pirelli Pneumàtics ha cobert un cicle, no s'ha renovat, no hi ha hagut una aposta del territori. El mateix que has pogut passar amb Pirelli Vilanova, exactament el mateix. Si no s'haguessin donat les condicions que es van donar al seu moment, hagués passat com exactament igual. Que
I ara pot passar amb Prismian?
Podria passar.
Podria
en tot
passar.
Cas, la situació és una altra. La situació no és ja de condicions del territori, sinó la condició és dels mercats, és d'un entorn sobretot europeu que ha crescut i que necessàriament ha d'amalgamar altres nacionalitats, altres països, per tant, altres mercats amb uns costos socials absolutament diferents al nostre, i la indústria nostra no és competitiva. No és productiva i no és competitiva.
Ho dic però pensant en el punt de partida. Sigui una empresa petita o gran, fa falta una persona formada, fa falta una persona amb un mínim criteri a l'hora de fer les coses. En canvi, per una comarca, suposo que és tan important que hi hagi petites empreses i autònoms com que hi hagi grans empreses que puguin, d'alguna forma, assumir persones amb una capacitació doncs, per donar un cert prestigi i avançar en el desenvolupament de coses. No?
Sí, però també podem caure una mica en un bancal incert o no cert. Això voldria dir que les empreses d'una certa dimensió, d'una certa estructura, són les que fomenten la formació, són les que aposten més per la innovació, són les que fan els deures, i no és així.
No és així.
Una vegada més, hi ha de tot, no? Hi ha de tot. Coneixem...
Hauria de ser així, però...
No hauria de ser.
No.
Totes les empreses, tothom que té la responsabilitat de tenir persones... i de tenir compromisos amb més enllà de les persones, amb l'entorn. Cada vegada estem parlant més de la RSE i estem parlant de tota aquesta responsabilitat. No? Tothom ha de veure que tant les persones com l'estructura, com l'organització, ha d'innovar, ha de créixer, ha d'evolucionar. I en el moment en què deixes de pedalar, és evident que no guardes l'equilibri. I això, aplicat a les organitzacions empresarials, té molt de sentit. I a tot. A nivell 10 no és una organització empresarial, però és una organització que la seva dinàmica ens convida a veure contínuament doncs que hi ha una evolució, hi ha una inquietud. Jo, per exemple, igual que conec a nivell 10, conec altres centres de similars característiques de les tres comarques, vull dir el Penedès Garraf, i no tots tenen el mateix nervi que pot tenir nivell 10. No? I això, Sitges pot estar molt satisfet de tenir un centre amb aquesta dinàmica i amb aquesta ambició, fins i tot jo a vegades amb la Maite la veig com embalada amb molts projectes i amb molts temes que tard o d'hora s'acaben consolidant. Això és important.
Això ho porta la comarca?
No,
no,
en absolut.
Això ho porten les persones, directament.
Efectivament, amb això sí que ho puc dir amb coneixement, no? És a dir, no tots els centres, no totes les iniciatives tenen un lideratge i tenen que sap consolidar els projectes. En el cas a nivell 10, insisteixo que sí, i es demostra. En el seu dia a dia es demostra. Si un, només que un vagi a nivell 10 al centre i es quedi en el vestíbul mentre espera que l'atenguin, és a dir, i veu la quantitat de coses d'informació que corre per allà damunt, ho dic, no és que estigui desordenat,
no, no,
m'he
referit,
tots aquells inputs que rep de l'activitat del centre, la veritat és que queda sorprès. Això ho convido a tots els sitjatans a que ho facin. És a dir, només entra a nivell 10, no cal parlar amb ningú. Mira el que hi ha a la teva esquerra quan entres. Veuràs tota una cartellera on hi ha no sé quantes informacions de no sé quants programes i projectes que s'estan endegant.
En qualsevol...
Maite, és així?
Exagero? Intentem anar fent perquè és que, a veure, la situació que vivim ens suporta. Vull dir, o tirem endavant o no podem subsistir, no? I de fet la nostra funció és ajudar també a que les coses evolucionin. Nosaltres hem d'evolucionar amb els temps, però penso que també hi ha centres que treballen molt bé, igual que hi ha moltes empreses que treballen molt bé. És la nostra funció, és el nostre objecte d'existir.
Aquests propers anys seran anys de petites empreses?
Perdona?
Aquests propers anys seran anys de petites empreses?
És que normalment les empreses que ens arriben a nosaltres són...
Són petites sempre, però ho dic en el sentit davant del panorama que es dibuixa.
En part perquè, pel que deia doncs, l'Isidre, que hi ha moltes empreses que són, de fet, persones que buscarien feina i que han buscat en l'autoocupació la seva sortida laboral.
D'acord, això vol dir cada cop gent més jove?
No. Hi ha molta gent que precisament s'ha quedat a l'atur després de molts anys de treballar, que veu que el mercat laboral, precisament perquè té certa edat, li ha quedat doncs, una mica vetat, perquè no ho té tan fàcil, i veu una sortida en l'autoocupació.
Però alhora, quan començaves el programa, parlaves de d'unió, d'esforços i tal. S'està donant molt el cas ara, i jo en els últims fòrums que he assistit darrerament, s'està parlant molt de cooperació, s'està parlant molt de la unió d'empreses, bé sigui de manera temporal, per projectes concrets, o bé sigui d'una manera més definitiva. És a dir, ens està arribant, ens està envaint, jo diria, personalment penso que amb sort, en aquest cas, en positiu, està arribant la idea de que és necessari que les petites empreses vagin unint estructures, vagin posant en comú aquelles, sobretot les parts més improductives, com són les qüestions administratives, fiscals, etc. No? I jo crec que això pot ser un dels pocs revulsius, un dels pocs reactius que fins fa poc no endevinàvem quins podien ser, de quina manera ens en podíem sortir d'aquesta situació que estem, i la veritat és que no encertàvem a veure què, no? Doncs aquest què pot tenir un inici, pot tenir una primera manera d'ensumar-ho, partint de la idea de que les empreses petites amb moltes dificultats per subsistir, amb la línia de flotació desbordada, poden trobar aquesta subsistència amb la unió amb altres empreses similars. Això s'està parlant molt darrerament en fòrums empresarials, i ho exposo aquí perquè...
A la manera de què? Del cooperativisme?
El cooperativisme, per descomptat, n'és un, no? I a Catalunya, igual que al País Basc, hi ha molta tradició. Els cooperativistes ho estan defensant concretament. El dimarts passat estava en un fòrum de cooperativistes, la primera gran associació de cooperatives que hi ha a Catalunya, no? Que és el grup Clade. I ells ho veuen claríssim perquè, a més, és un model que ja el tenen molt desenvolupat i que, a més, han vist molt clar que això és una bona sortida.
Perquè anava de baixa la cooperativa, ha tornat a pujar ara?
A Catalunya sí. A Catalunya és veritat que les cooperatives que van néixer en el seu dia amb una cèl·lula doncs, petita i després van agafant proporcions, van agafant més dimensions, van acabant per transformar-se amb altres tipus de societat. No? Però hi ha una revifada, hi ha un retorn a la idea de cooperativa com a possibilitat, per exemple, de que persones que estan en situació d'atur doncs puguin unir-se amb una fórmula de cooperació, de posar en comú el seu treball per endegar un projecte conjunt. I això una cooperativa li dona la cobertura necessària. També és veritat que fiscalment hi ha altres coses que no són tan positives, però que en tot cas es pot avançar precisament amb esforços compartits.
De tota manera, com ens comentàvem...
Sí, a veure, nosaltres a Sitges el que et puc dir és que portàvem uns anys que ningú tenia cap interès per fer cooperatives i des de final del 2008 han començat la gent a tenir cert interès. Nosaltres estem donant informació, hem fet alguna xerrada perquè la gent comença a plantejar-se un altre cop el fet de fer cooperatives, cosa que ja et dic, potser portàvem uns quants anys que no hi havia cap interès i quan parlaves de cooperativa la gent més aviat no...
Potser és un terme d'ús molt sovint, però hi ha una forma fàcil de poder explicar com funciona una cooperativa, Maite?
Una forma fàcil.
Senzilla de poder explicar a tothom, de dir, mira...
A veure...
La manera més senzilla és de pensar que tothom és propietari i alhora tothom és corresponsable i alhora tothom té un... És una manera assembleària d'organització d'una estructura, és a dir, on tots tenen dret a vot i a decisió i tots han de ser solidaris i corresponsables dels resultats, tant en positiu com en negatiu, no?
Tothom participa també en l'empresa, no? Tant econòmicament com amb treball.
Veuen com es pot trobar una forma fàcil.
Però, a veure, també matisos, hem de pensar que una cooperativa, per exemple, pot ser a partir de 3 persones. Vull dir que a vegades la gent pensa en grans cooperatives.
Sí, en cooperatives agrícoles, no és el cas.
Pot ser una cooperativa a partir de 3 persones i llavors sembla la gent això té la idea de que no, que això ja seria un altre tipus d'empresa. Mm-hmm. No.
És a dir, diguem-ne que s'està, no sé si dir instaurant, però com a mínim hi ha una certa sensació que no venen tant emprenedors en solitari, sinó 2-3 persones que comparteixen un projecte o 4.
A veure, no tant això, vull dir, ens continuen venint emprenedors en solitari. El que passa que a vegades si gent que estava en una empresa i que es troben en una situació doncs, que han plegat, poden consultar.
D'acord.
Gent que tenia una empresa i que la seva empresa té problemes, es planteja reconvertir aquesta empresa en una cooperativa. Més aviat és del món de l'empresa que tenen més interès en aquesta nova forma.
D'acord, és a dir, persones que han entrat de nou en una situació diferent en la seva vida i que creuen que la cooperativa també pot ser una bona sortida.
També us he de dir una cosa, que té raó amb el que deia l'Isidre, de que hi ha molta gent, moltes petites empreses que venen amb la idea de trobar feina a partir de crear una empresa, però a Sitges som una mica diferents. Mira, ens passa d'aquestes coses. No ens passa tant, Tenim molta gent que el que demana és doncs, capitalitzar atur perquè s'ha quedat a l'atur, això sí que en tenim, però sí que el tipus d'empresa que ens està arribant ens està sorprenent perquè són bastant sòlides els projectes que venen. I a principis d'any deien, mira, de la gent que consulta estem aconseguint que la majoria realment... Perquè, clar, primer ens arriba gent que ve amb una idea, que ve preguntant, que no té massa clar, passen per tot un procés d'orientació, d'acompanyament, anar madurant, i veiem que cada vegada la gent ve com amb idees bastant més clares, el que ens trobem a nivell 10, que acaben realment fent el projecte d'empresa i llavors ens trobàvem amb un altre problema. I és que a principis d'any dèiem, tots aquests projectes, ha vingut molta gent amb projectes que semblaven bastant sòlids i tenien problemes de finançament i no aconseguien doncs, donar-se d'alta i convertir-se en empresa. Però la sorpresa ha estat que a finals d'abril-maig han començat a donar-se d'alta aquestes empreses. O sigui que el que estàvem dient... que passava,
que han aconseguit trobar finances.
En aquest mes de maig han començat realment a donar-se d'alta d'empreses que s'havien anat acumulant, havíem anat acumulant tota una sèrie de projectes que semblaven macos i que semblaven sòlids i que no tiraven endavant i que ara han fet una arrencada doncs així en grup, esperem que tot això tiri.
Perquè la majoria...
Som una mica estranys, a Sitges, a vegades anem tens raó amb el que deies, però que ens hem trobat amb aquest...
Perquè la majoria de projectes compartien, com deia l'Isidre, aquest problema, aquest obstacle fonamental, que era la manca de finançament.
Sí.
És a dir, la idea hi era, però fos bona...
I el projecte eren projectes bastant sòlids i potser no tant seguint, que ens ha passat molt, allò que deia doncs, l'Isidre, de que ara és moda perruqueries, apa, tot, perruqueries. Ens havíem trobat en els concursos d'empreses que teníem tropecientes perruqueries o tropecientes centres d'estètica, vull dir que hi havia... Però aquest últim període, ens hem anat trobant doncs, que hi havia coses diferents, coses bastant sòlides, que deies que, bueno, que sí que podien anar, se'ns havien quedat encallades pel tema de finançament i ara han fet com una mica de recada.
Però és que hi ha propostes més variades? O hi ha...
A veure, estem intentant treballar molt amb temes de... Bueno, una de les coses que volem engegar i que ara presentarem un projecte és el Centre d'Empreses Creatives, perquè també volem donar una mica de força en tot això, no fer sempre el que es fa per inèrcia, perquè mira, funciona, sí, li ha funcionat amb aquest, però a la que ja n'hi ha 50 iguals ja no tens mercat. Llavors, treballar amb tot aquest tema d'empreses creatives, també molt lligades... Sitges anem cap a tot lligat a tot el que és el turisme cultural, doncs intentem que això vagi sortint i que, a veure, cada vegada ens van sortint més cosetes d'aquest estil.
Quan... Sí, anaves a dir.
No. Sobre aquest propòsit, no vull ser crític en absolut, eh? El que passa és que a vegades un té la sensació de que tots els ajuntaments fan la mateixa carta als Reis i que tots els alcaldes acaben reivindicant el seu propi clúster al pati de casa seva, no? I una mica, home, és lloable que vulgueu orientar aquest programa cap a empreses creatives, però és que jo penso que difícilment una empresa pot arribar a ser empresa si no hi ha una base creativa, encara que sigui una perruqueria. És a dir, quina és la frontera de l'empresa creativa respecte a la que no ho és? Vol dir això discriminar altres empreses? Un senyor, per exemple, que vulgui, un senyor o una senyora, que vulgui, per exemple, començar amb una empresa que sigui un laboratori, té aquesta empresa menys possibilitats a Sitges que una empresa que no sigui d'un bohemi enlluernat per la Mar Suborenca?
Com a serveis, nosaltres els hi donarem a tothom. El que serà el centre d'empreses serà un espai, pretenent que sigui un espai, on hi haurà es podran llogar a uns preus doncs, més baixos per poder afavorir que les empreses els primers anys de vida puguin engegar, i tindrà uns espais limitats i cabran un número determinat d'empreses. En aquesta selecció d'empreses no farem un viver estàndard dels que n'hi ha a tot arreu, sí, i que una mica passa de que tothom vol el seu, sinó farem un viver diferent, que en Espanya, a Espanya no n'hi ha cap. Hi ha algunes experiències, hi ha una experiència a Marsella, hi ha una experiència a Helsinki, més o menys d'aquest estil, i en volem fer un diferent.
Disculpa, un viver d'empreses creatives. Estem parlant d'això, eh?
Sí, llavors... Aquí sí que per poder accedir, com a l'espai serà limitat, es farà una valoració per poder-hi accedir i es valoraran aquelles empreses que lliguin més amb els objectius de cap on volem que s'encamini el nostre territori. Evidentment, la millor una empresa que necessita unes instal·lacions que, com pugui ser un laboratori, aquell espai no li serà útil. Que això no vol dir que nosaltres no el seguim donant els serveis d'orientació, d'assessorament a creació d'empresa, acompanyant-los en la consolidació, treballant amb vosaltres en tot el seu procés, però a l'espai físic del viver o centre d'empreses, com li vulgueu dir, que serà una ubicació per a unes empreses amb un perfil determinat que s'intentarà doncs, que puguin anar-se desenvolupant durant també uns anys, perquè a partir dels anys en què ja es considera que poden estar consolidades, aquestes empreses han de sortir al mercat normal.
Es constata...
Llavors, per això hi ha aquesta especificitat.
Es constata una demanda?
A veure, hi ha un...
Ho dic perquè per allò, aquella eterna qüestió, eh? Fas el viver perquè hi ha demanda, el fas per generar una certa demanda?
A veure, hi ha una demanda general, però és que a més hi ha unes línies a cap on volem que es desenvolupi l'economia aquí en el nostre municipi. I d'aquestes línies de treball està sobretot enfocat doncs, al turisme, però no al turisme de massa, sinó al turisme cultural, al turisme, als serveis culturals, als serveis que puguin anar lligats en tot aquest entorn. I a partir d'aquí es va intentant doncs, buscar aquells forats que puguin ser negoci en aquest sector, perquè és cap on volem encaminar-nos com a municipi. Per una altra banda, sí que tenim molta demanda dels usuaris que ens venen al centre de que tenen dificultats en trobar un espai. Clar, no tenim tampoc la possibilitat de fer grans espais, sinó que hem optat per un segment. Un segment que és el que creiem que pot donar-nos una cosa diferent i que, a més, poden ser empreses que no només siguin empreses importants perquè treballin aquí, sinó la tipologia d'empreses són empreses que tenen que estar molt obertes a tenir contactes a altres nivells. Vull dir, pot ser una empresa que s'ubiqui aquí però que treballi que fins i tot amb clients de fora de la comarca, de fora de Catalunya, perquè són empreses que poden abarcar i portar una dinàmica diferent.
És bo que cada territori pensi, però, en les seves potencialitats?
No.
No està... No?
No.
No.
És aquelles coses que...
No ha semblat massa convençut, no,
Elisa. De tota manera, sí, sí. A veure, jo, els que em coneixen, o els que em coneixeu, vinc a Sant Pere de Ribes, vaig néixer a Tortosa fa 47 anys, i la meva passió és Sitges. Per tant, que ningú entengui una altra clau que no sigui aquesta. Sóc un enamorat de Sitges, i pràcticament cada dos dies un estic a Sitges. Mm-hmm. Val?
Bé, com que no és l'únic que pot
que quedi,
dir això...
Que quedi clar. El que passa és que una vegada més, quan a la comarca els alcaldes, també el de Sitges ho fa veure, com a mínim ho fa veure, semblen posar-se d'acord en buscar determinades activitats i en concret les indústries vinculades a la dependència, no l'espai sociosanitari vinculat a la dependència, sinó la tecnologia, la recerca aplicada a la dependència. Hi ha una línia, hi ha una orientació dels ajuntaments de la comarca en aquest sentit. Turisme de Sitges, el turisme en general, serà el gran drama del segle, dels propers anys, no cal dir més tonteries, serà el gran drama. O sigui, el turisme està ferit de mort, i això, qui no ho vulgui identificar, és el mateix que està passant en el sector vitivinícola aquí al costat, està ferit de mort. Sigui cultural, sigui el que sigui, qualsevol de nosaltres avui dia podem agafar un avió amb un low cost i anar a 5 minuts, a mitja hora, una hora, dues hores, i veure quines alternatives turístiques hi ha. I això s'està notant, i si no aquest any farem balanç. Aleshores, buscar alternatives individuals, independents, com podria ser...
Petit parèntesi. Que estigui ferit de mort no vol dir que no hi hagi potencialitat de negoci, no?
Sí, clar. És que
l'únic que vol dir és que les magnituds no seran com les que
és. Si no seria un cadàver. No, vol dir doncs, que hi ha una revolució que no es produeix. És a dir, renovar no vol dir canviar les habitacions o redissenyar-les.
L'Isidral se vol dir que la nostra manera d'entendre el turisme com a negoci fins ara...
No, en general.
Que cadascú s'ho prengui en la... Però, és a dir, la manera amb la qual s'ha concebut el turisme com a negoci fins ara està ferida de mort.
Això és evidentíssim.
Isidre, jo no estic d'acord en que sigui una iniciativa individual, perquè precisament hem estat conjuntament treballant en com especialitzar una mica els diferents municipis i fer amb un projecte que s'ha fet de cap a on va la comarca i cada municipi quin paper té en els diferents sectors. I s'ha parlat de que és important els serveis a les persones i continuem treballant en aquests serveis, però que cada municipi tenia una mica que especialitzar-se per no fer tot, sinó anar especialitzant-nos els que tenen més coneixement o més potencial en un aspecte en benefici de tota la comarca. No és tant una iniciativa individual, perquè això s'ha estat treballant a nivell comarcal, de fer aquesta definició estratègica de cap on volem anar com a comarca i quins municipis impulsaven les coses tenint analitzats els diferents sectors cap a on podem anar treballant. I sí que és veritat i és cert que s'ha parlat de la importància dels serveis a les persones i des de nivell 10 estem treballant, però també s'ha parlat que precisament el municipi de Sitges havia de liderar tot el que era turisme i turisme cultural, i aquesta iniciativa està treta d'aquí, de que és fet no només des de la perspectiva Sitges, sinó que és una mica el que de moment s'està parlant, que és el que ha de liderar Sitges, aquest aspecte, que l'altre evidentment s'ha de fer, no vol dir que no. I nosaltres des del servei estem fent moltes actuacions per treballar en el sector de serveis a les persones, però que en aquest cas no ens tocava tant a nosaltres liderar aquest aspecte, sinó un altre. I que no vol dir que ningú tingui que treballar-lo, els aspectes, vull dir, perquè Vilanova vol treballar turisme, no sé qui.
I encara que fos així, és perfecte, és a dir, a veure, tothom, a casa seva, té el dret a fer el que li doni la gana i el que vulgui, i aspirar al que vulgui. És a dir, això ningú ho pot qüestionar. Una altra cosa és la pregunta que he fet abans. Escolta'm, però realment hi ha una demanda. Jo diria, hi ha una potencialitat amb la qüestió creativa, perquè és que al final tot s'acaba en que tothom vol les empreses de valor afegit pel seu territori. Sense acabar d'explicar ben bé què és el valor afegit des del punt de vista polític, no? Això és una altra bestiesa descomunal que se sent sovint, no? És a dir, a veure, jo a vegades em pregunto, què va passar a Sitges perquè d'una indústria com, o d'una preindústria com podria ser la del sector del calçat, hi ha molts llibres que ho diuen, però no ho expliquen, com vam acabar, com vam arribar on estem ara? És a dir, què ha passat?
Oh, hi ha molts sitgetans que s'ho sabrien explicar.
No, no,
t'explica la seqüència. Perquè en el seu dia va donar, en el seu dia va generar molts més diners tenir a casa unes persones en una habitació que no estar-se tot el dia davant d'una màquina de cosir fent sabates.
Sí, però van passar més coses, van haver reactius. No va ser una casualitat. Poden no va ser algú vent. Que va dir hem d'apostar pel turisme. Tots, no va ser així.
No.
Exacte,
va ser una forma de viure que generava més diners. Exacte. Per tant, les persones podien viure millor perquè treien més diners de tenir gent a casa o de poder explotar d'alguna forma allò que en deien el turisme, que no pas d'estar-se tot el dia davant, com dèiem, d'una màquina de cosir o enganxant soles.
Val. Aleshores, a mi m'agradaria tancar els ulls i pensar que això que avui dia tenim, l'activitat que tenim a Sitges, sí, d'aquí 10, 15, 20 anys, serem una referència, serem un municipi, serem un poble, una vila referent pel que fa a la creativitat. I em costa creure-ho. És a dir, d'una manera espontània, sembrant llavors sense que el terreny sigui més fèrtil que un altre, em costa creure que acabem sent més creatius, econòmicament més creatius que altres. I això és el que jo no m'ho sé empassar.
Però, a veure, tu mateix has dit que el turisme a palo seco, tal com el coneixem, és veritat que hi haurà altres destins més econòmics i aquest turisme no tindrà massa vida a mitjà plaç. Per tant, un poble que viu del turisme ha de buscar sortides i sortides que li serveixin per poder viure més temps.
Sí.
I una d'aquestes sortides que està trobant Sitges és precisament a través d'un bagatge cultural que hi aporta, perquè la gent coneix ja Sitges perquè va venir en el seu moment en Rossinyol, perquè es fan concerts, perquè es fan una sèrie d'activitats, perquè tenen uns museus, i a partir d'aquí poder estirar per fer un canvi que ja s'ha estat fent, vull dir que ja s'ha començat, per no ser qualsevol municipi turístic d'aquests que, mira, no, doncs em surt més barat una altra banda.
No, és evident que no ho és, i això és molt lloable per part de Sitges, això s'ha aconseguit. Però torno a dir, estirar més aquest model, perquè al final, això dels concerts, això dels esperits determinats, això dels personatges al voltant dels quals giren les promocions turístiques, això, escolta'm, no només està inventat, sinó està molt estès. I en un altre llenguatge diríem que està sobat, fins i tot. És a dir, la revolució, si es vol mantenir un sector que és qüestionable, la revolució ha de venir per una altra banda. Ha de venir per què? Per singularitzar-nos. En què ens podem singularitzar? En ser més creatius que aquí. En aplegar els creatius, per què? Jo per què he de venir a Sitges, o per què jo, sitgetà, he de pensar que el meu entorn idíl·lic és Sitges a l'hora de promoure el meu somni de creativitat.
Bé, aquí està la feina que farà el Viver perquè pugui portar empreses i pugui haver-hi aquí gent que els doni doncs, la possibilitat de posar-se en contacte. Totes aquestes empreses creatives, que creativitat, clar, és això, és molt ampli, però perquè si tenen a prop i tenen la possibilitat de tenir altres empreses que estiguin dintre del mateix sector, per exemple, productores de cinema, de televisió, que cada vegada n'estem tenint més, doncs poden, el que tu deies, ajuntar-se, treballar en comú, tenir aspectes que es puguin compartir de manera que puguin ser més productives i que puguin doncs, tenir més possibilitats. El fet de que, per exemple, puguin haver doncs, diferents empreses aquí que puguin realment ubicar-se, per exemple, a nivell de població que nosaltres tenim. Tenim una població molt alta d'universitaris. Aquests universitaris han d'anar sempre a buscar feina fora. Aquests universitaris, quan muntin les seves empreses, muntaran empreses doncs, moltes vegades que són arquitectes, són dissenyadors, i aquesta gent, si s'han de quedar reduïts en l'àmbit de Sitges, malament rai, han de poder relacionar-se amb d'altres, i és això el que volem afavorir. Que puguin...
3 minuts i seran les 11. I ara aquí estem, com dèiem, en pleno fregau, els castellans, perquè...
Em sembla de totes maneres que veníem a parlar de les coses que hem fet junts i estem parlant de les que podrem arribar a fer.
Esteu parlant d'alguna forma del debat que feu junts també, uns com a centre de formació, i per tant, fons tothom diria, facin el que vulguin però creïn llocs de treball. Exacte. I en això suposo que, tant uns
clar,
com altres...
Quedi clar que és el projecte que...
En qualsevol cosa, Isidre, en 30 segons, aquesta certa recerca del model... és global, és a dir, li passa això a Sitges, li passa això a Vilanova, li passa això a Vilafranca, li passa això...
Breument, el meu àmbit són 47 municipis.
Doncs...
No amb tots els ajuntaments, hi ha ajuntaments que per mi no existeixen, però en bona part sí. I, a veure, tothom es pensa que és especial, com tots es pensem que el nostre fill és més maco que el del veí i que en sap més. I moltes vegades trobes a faltar una mica de sentit comú i amb, com a mínim seure amb altres tècnics d'altres ajuntaments que ho fan. Aquí el Garraf es fa.
Però una visió més pragmàtica.
Ara, per exemple, a la comarca, ràpidament diré que a la comarca hi ha 5 ajuntaments, millor dit, 5 iniciatives que estan fent el que ells en diuen prospecció, que jo em foto un fart de riure, que vol dir anar a veure les empreses i preguntar qui són, què fan i què volen. No? Fins ara les empreses no existien, no tenien cap sentit. Ara els ajuntaments estan tornant bojos preguntant a les empreses, anant empresa per empresa, inclús hi ha un ajuntament que va a les empreses amb un qüestionari de 20 fulls d'INA4 que pretén que el senyor o la senyora que està davant seu li contesti. No? És a dir, jo moltes vegades, torno a dir, tot i que sóc un apassionat i un amant i m'estimo molt
ara, els ara projectes... Ara ens hem quedat, i quin ajuntament és aquest? Quin ajuntament? És igual, és igual.
El de Vilanova, és igual.
Gràcies.
No cal anar més lluny. Clar, llavors, sents unes coses que no toquen de peus a terra. Llavors, a mi m'agraden els projectes. Jo crec que s'ha de somiar per projectar i per... Exacte. Però...
En qualsevol cas, que aquesta, suposo que el que diu l'Isidre és que aquesta col·laboració servís també per posar en comú maneres de fer, diguem-ne, més pragmàtiques o més de peus a terra, segurament,
no, deixant
de banda.
I
segur que es fan també, per davant. Sònia, veure si en 2 minuts podem fer alguna cosa sobre l'agenda de la DEI que el cada d'haver.
Sí, mira, breument, explicar-vos que la setmana que ve, dimarts 30 de juny, tenim el proper esmorzar comercial al 7x7 a DEC, a les 9:15 del matí, a la seu de la DEC de Vilanova i la Geltrú. I el dia següent doncs, fem una sessió informativa amb la qual es titula l'empresa familiar del conflicte a la continuïtat. Seria a les 7 de la tarda a la seu de la DEC de Vilafranca, en aquest cas, i amb la ponència del senyor Francesc Güell, el director de TPC Net Group Consultors. En principi, doncs, bueno, és el que tenim per la setmana vinent.
Qui vulgui més informació, www.adec.cat, allà hi trobaran de tot. Pel que fa referència a aquelles coses que petites empreses, associats, en definitiva, puguin tenir al cap. Maite, una qüestió més. El Viver té data, més o menys, l'inici d'aquesta...
A veure, ara nosaltres el que fem és presentar el projecte per demanar finançament.
D'acord.
En funció de si ens el donen o no ens el donen aquest finançament. Si és així, volem que estigui en marxa en el 2010, final del 2010.
És a dir, no, millor dels casos, si la cosa marxa, l'any que ve... Seria l'any també de posada en marxa de tot aquest Viver d'empreses creatives.
Sí, tot depenem ara del finançament. Això és un projecte doncs, important i bueno, aquesta setmana presentem el projecte per sol·licitar finançament.
Com deia aquella, al final tot és una qüestió de diners. Bé, no tot, però bona part. Oi? Isidre Alzo, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon estiu. Maite Pasqual, gràcies. Sònia, gràcies també per estar aquí amb nosaltres. En 5 minuts tornem. Fins ara.